Doncs sapa que avui és el Dia Mundial dels Cereals. És curiós, eh? Cada 7 de març se celebra el Dia Mundial dels Cereals per a ressaltar la seva importància en el consum humà, animal i en la fabricació industrial de diversos productes. I és que els cereals són una part important, eh? La dieta de moltes persones. Els cereals són font d'energia, són gran proveïment, provinents de les plantes de les famílies de les poàcees, amb un alt contingut de vitamines, minerals i hidrats de carboni. La paraula cereal prové del llatí ceres, que és nom en llatí de la deessa de l'agricultura. S'estima que van sorgir durant la revolució neolítica i el desenvolupament de l'agricultura, introduint-se en la dieta alimentària dels éssers humans des de fa uns 10.000 anys. S'han obtingut diverses varietats del rendiment de cereals, com el blat i el blat de moro, durant la segona meitat del segle XX, en la denominada Revolució Verda. Alguns dels cereals més coneguts són el blat, l'ordi, l'arròs, el blat de moro, el sègol, la civada, el mill, i existeixen altres espècies de plantes que s'assemblen a grans denominades falsos cereals, però que no ho són. Eh? Els cereals són utilitzats pel consum humà i animal. Igualment, sempre en la fabricació industrial de diversos productes, alcohol etílic, per exemple, begudes alcohòliques, productes farmacèutics, suplements vitamínics, productes de cura personal i d'altres. I s'ha demostrat que el consum de cereals integrals sense refinar ajuden a la prevenció de les següents malalties: la diabetes tipus 2, malalties cardiovasculars o càncer colorectal. Evidentment, no només menjant cereals evitaràs tot això, sinó portant una dieta equilibrada, saludable i una vida no sedentària i activa. Per tant, recordem que avui, 7 de març, celebrem el Dia Mundial del Cereal. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, eh? 7 de març del 2024, hores d'ara, per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, 15 graus i mig. Hem tingut unes temperatures mínimes ja una mica més suaus, eh? 5 graus de mínima ens hem quedat a Lleida, 6 i mig a la Pobla de Cérvoles, 4 a Balaguer, a Tàrrega i a les Borges Blanques, 3 i mig a Mollerussa, 3 a Cervera, 2 al Picat i al Soleràs, 0 a Juneda, 0 també a Viella, i per sota dels 0 graus doncs tenim el 1 grau sota 0 a Solsona, a Tremp, a Sort, a Guissona, a Torà, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell, 3 sota 0 al Pont de Suert, 4 sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira o 6 sota 0 a la cota 2.500 de Boí, els mateixos que es pot, i 12 sota 0 a la Pica d'Estats. En fi, el que fem és buscar la previsió meteorològica pel que queda de dia, també de cara a demà, amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals de núvols mitjans i els que augmentaran al final del dia a nuvolat o cobert, amb probabilitat de precipitacions, que no es descarta que vagin acompanyades de tempesta, amb la cota de neu entre 1.200 i 1.600 metres. El vent és del sud i del sud-est, fluja moderat i les màximes sense canvis significatius deixaran 18 graus a Lleida. Demà de matinada estarà nuvolat o cobert amb precipitacions que no es descarta que vagin acompanyades de tempesta, que aniran remetent de sud a nord durant el matí i tendirà intervals de nuvolats a la tarda. La cota de neu estarà entre 1.400 i 1.800 metres, baixen al Pirineu al matí a 900 o 1.100 metres i amb acumulacions de 10 centímetres de neu a 1.200 metres. Les temperatures màximes baixaran i marcaran 15 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella, i el vent serà moderat de component est, girant a oest i sud-oest al matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, però que sàpiguis, eh? El que ens explicava ara també la Laura, que aquesta matinada doncs és probable que arribi aquesta primera tempesta. Serà més feble, però arribarà aquesta primera tempesta. La darrera que vam tenir va ser el 2 de novembre del 2023. A punt d'arribar a les 12:25 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I amb tot això, la conca del Segre ha passat durant el febrer de la fase d'emergència en què estava des de fa 21 mesos a la fase d'alerta. El llindar que marca la diferència entre una i l'altra situació és el 15% de capacitat dels embassaments. Segons els registres de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, els de la conca del Segre estaven a finals de febrer al 26%. L'informe mensual de l'entitat continua considerant que la capçalera i l'eix de l'Ebre conformen una unitat territorial de sequera. També opina que la situació general és molt bona a la major part de les comarques pirinenques centrals i occidentals, però no pas a les orientals i en particular a la del Segre. Però amb tot, aquesta aconsegueix abandonar l'emergència, tot i que per molt poc marge, gràcies a la lenta recuperació de les reserves que s'ha produït durant l'any i la millora de l'acumulació de neu d'aquest mes de febrer, d'aquest passat mes de febrer. No tirem cap mena de campana al vol perquè la situació segueix sent la que és i no és massa bona. Demà divendres serà dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i comencem a tenir dades al respecte. Per exemple, més de dues de cada tres entitats del sector públic estan dirigides per homes. Segons dades de la Generalitat consultades, la primera setmana de març, el 67,9% de les persones que consten com a responsables dels prop de 200 organismes públics que s'inclouen als pressupostos del 2024 són del gènere masculí. Es tracta de directors, gerents, consellers delegats o presidents en funcions, societats mercantils, consorcis i altres entitats participades per l'administració catalana. A més, amb dades tant del govern com de l'Estat, el 73,5% dels alcaldes i el 56,1% de regidors sorgits de les darreres eleccions municipals també són homes, amb major prevalença en les localitats petites. I un total de 394 treballadores públiques de la Generalitat s'han acollit al permís menstrual que es va anunciar l'octubre del 2022 i que consisteix a un règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o menopausa amb l'afectació a la salut. Segons dades de la pròpia administració pública obtingudes, es tracta de prop d'un 0,3% del total. La secretària general de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Mataró i membre del comitè d'empresa, Marta Loire, valora la incidència del permís menstrual a aquest consistori.
La valoració que fem del permís és positiva per la seva pròpia existència. Ara, analitzant les dades de les dones de l'Ajuntament que han fet ús d'aquest permís des de que està implantat des de l'any 2021, ens pot fer pensar que o no acaba de ser útil del tot o no acaba de ser prou conegut.
La regidora de Salut de les Borges Blanques, Ivet Macià, explica que cap treballadora municipal del municipi ha demanat aquest permís menstrual.
Actualment no hi ha cap treballadora municipal que hagi demanat aquest permís. La reflexió i l'observació que fem és que, com ja s'ha comentat en altres ocasions, no s'hi adhereixen perquè aquest permís és recuperable al cap de 6 mesos i només dona 8 hores mensuals. Pot ser que el fet de que les treballadores municipals no s'hagin sumat amb aquest permís sigui d'una banda pel fet que és recuperable i que han de recuperar-lo en un cert temps i també pot ser perquè hi ha un cert abús rere el dolor menstrual i el dolor del climateri. I existeixen a la societat i en això continuarem treballant i s'ha de continuar elaborant polítiques feministes en aquest sentit.
La gran majoria de les empleades que s'hi han acollit són 200, que són 298, del total de 394. Diversos consistoris d'arreu del país també han posat en marxa la mesura i l'acolliment ha estat el que ja has vist. Si de 394, números rodons, de 400 persones, treballadores, dones, que s'hi han acollit, 300 són 200. Les altres 100 a repartir entre tots els ajuntaments i tota la resta de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya. En plana local, ciutat de Lleida, el grup municipal d'Esquerra a la Paeria ha denunciat que l'alcalde Fèlix Larrosa hagi ordenat retirar avui dijous al matí a primera hora el llaç groc que estava penjat amb un fil sobrevolant la plaça Paeria des de fa més de 6 anys. La portaveu del Republicans, Jordina Freixanet, ha assegurat que la retirada es fa sense cap ordre judicial al darrere i hi ha instàncies de Vox que al ple del juliol passat va demanar a l'alcalde l'eliminació de qualsevol símbol que no fos oficial. Freixanet també ha lamentat que la retirada del llaç té lloc justament el dia que s'aprova la llei d'amnistia i el mateix mes que s'ha confirmat la inhabilitació de l'exregidor de la CUP, Pau Juvillà, també pels llaços grocs al despatx de la pròpia Paeria. I marxem al territori abans de buscar la notícia econòmica del dia, perquè la col·legiata de Sant Pere de Pons, a la Noguera, ha donat el tret de sortida als actes de celebració del seu mil·lenari, del 1024 al 2024, amb l'actuació de Jordi Savall, que amb el seu conjunt instrumental han interpretat el programa Orient-Occident, Diàleg de les Ànimes. El concert inaugural ha convidat els espectadors a gaudir d'un diàleg de les músiques cristianes, jueves i musulmanes amb les tradicions de l'entorn del Mediterrani entre els anys 1100 i 1400. Això davant d'una col·legiata plena de gom a gom i amb les entrades esgotades des de fa setmanes. De fet, les localitats es van exhaurir en menys d'una hora i per aquest motiu el concert s'ha pogut seguir també en directe des d'una sala municipal. I ara sí, acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que s'ha creat un nou projecte a Lleida per potenciar el talent del territori amb noves línies de negoci. Un empresari lleidatà de màrqueting digital ha impulsat aquest projecte per afavorir la connexió i el desenvolupament empresarial, facilitant eines i recursos amb la finalitat de captar els nostres talents i que no marxin cap a ciutats més grans, promoure i ajudar els joves emprenedors de Lleida. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Ja saps que en aquest horari, aproximadament els dijous, parlem d'animals de companyia. Tant si en tens a casa com si tens previst tenir-ne. És un espai que pots escoltar, que t'aportarà molta informació. I el que és més important, et presento a Nadon Veterinaris. Són un centre veterinari de Lleida de molta confiança, que tenen molta experiència, de fet jo crec que van ser els primers, i que a més tenen unes instal·lacions magnífiques i un telèfon que funciona sempre, i això dona molta tranquil·litat. On estan? Doncs estan al carrer Segrià número 11. Si ja tens animal de companyia, segurament ja els coneixes. Si estàs en el procés de, ui, crec que en tindré o estem pensant de tenir-ne, doncs està bé que els coneguis i et puguis acostar i els coneguis i puguis fer les teves preguntes. I a més, doncs aquest telèfon que et deia, 973-266-388, és un telèfon que funciona a les 24 hores del dia, que amb festius, de matinada, que de vegades és quan passen les coses, doncs tu pots trucar i sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i això dona molta tranquil·litat. Ima Sabaté, què tal?
Bon dia, Ricard.
Suposo que més d'una vegada us heu trobat de gent que acaba tenint una urgència, ha trucat amb horaris d'aquests intempestius, al final ha sortit tot bé i us diuen, caram, quina sort que he tingut de tenir aquest servei, ja.
Alguna, sí. Alguna tenim i hem tingut.
Clar, no, ho dic perquè és que ja sap que les urgències Escolta, sempre passen quan és, no sé, amb horaris d'aquests que dius, és que havia de ser en aquesta hora? Doncs sí, ha de ser en aquesta hora.
Sí, o en festiu.
O en festiu, sí, sí. Bueno, dit això, la setmana passada ja t'ho vam avançar. Avui parlarem de gats i parlarem de la vessant de la teràpia felina, que és un servei que ofereixen des d'Anadon Veterinaris també. És novedós, és, si no el primer, dels primers que ho ofereixen a Lleida. I és un servei que el que vol és que la teva convivència amb el teu o teus gats o gates sigui bona. És que ha de ser-ho. I si no ho és, hi ha alguna alteració, alguna cosa passa. I si alguna cosa passa, només una terapeuta felina certificada t'ho pot dir. Vull identificar-ho i dir què has de canviar o què fer perquè tot això millori.
Exacte. Ja ho sé. I conviure en pau,
sé tots. Sé que quan explico aquestes coses la gent diu, però escolta, si jo ja sé com tracto el meu gat o la meva gata, que sí, home, li aixeco la veu i ja sap el que ha de fer o el que no ha de fer. Ho sé, però no funciona així.
No funciona així. Tot el contrari.
Com funciona?
A veure, avui el títol del programa és Per què graten els gats o rasquen? Tots hem observat que els gats, tant els domèstics com els del carrer, com els grans gats, els lleons, tots aquests, tenen un comportament molt curiós, que és el gratar.
Els grans gats.
Sí, els grans. Però hem pensat alguna vegada per què ho fan? Per què tenen aquest comportament? Doncs bé, el gratar és una conducta natural i multifuncional en els gats, que va més enllà de simplement mantenir les seves arpes esmolades. És una part essencial del seu comportament instintiu i adaptatiu. Així que és una conducta natural en els gats i pot tenir diverses raons, com poden ser: una, la higiene i neteja. Els gats es graten per a mantenir el seu pelatge net i lliure de brutícia. La seva llengua aspra els ajuda a eliminar partícules no desitjades i a mantenir-se endreçats. Després, el marcatge de territori. En gratar superfícies, els gats deixen marques olfatòries imperceptibles per a nosaltres.
Mira, no sabia això.
Aquests senyals químics indiquen que aquell lloc és part del seu gat.
Sí.
Després, comunicació. Els gats poden gratar-se a prop dels altres gats o persones com una forma de territori i ajuden a comunicar-se amb els altres gats. I també ho fan a postes, a sofàs, a cadires, a més d'uns altres animals o persones. Exercici i estirament. El gratat també és una forma d'exercici per als músculs i les arpes per part de la comunicació. Pot ser una invitació al joc o a una expressió d'afecte. En estirar-se i esmolar-se les seves ungles, mantenen la seva agilitat i força. Després, mantenir lluny l'estrès, que aquesta paraula ens agrada molt als terapeutes felins.
Estrès i gat.
En situacions d'estrès o ansietat, els gats poden gratar-se com una manera d'alliberar tensions. L'acte de gratar pot ser reconfortant per ells. Després, per aquest motiu, és imprescindible, escolteu aquesta paraula, no important, imprescindible tenir rascadors adequats a casa per als nostres gats. Els rascadors són elements essencials per al benestar dels nostres amics felins. A veure. És recomanable donar-li al gat diferents opcions de rascadors. Què vol dir això? Això vol dir que tenim que tindre rascadors en vertical, en horitzontal i de materials variats, com poden ser de cartró, de corda i distribuïts per tota la casa. Per què enfatitzo amb aquesta part? Perquè moltes vegades hem comprat un rascador preciós, enorme.
Que ens ha agradat a nosaltres.
Però preciosíssim.
Sí.
I el deixem en un racó, allà, a una habitació, que no entre ningú. I que el gat on se rasque al sofà.
Clar.
I pensem, els rascadors no serveixen de res. No. no estàs entenent el gat. Si és per comunicació, per mantenir lluny l'estrès no el tindrà aquella habitació allà apartada que no va ni el gat. El té on fa la família vida. I allí li agrada comunicar per dir, ah, mira, jo també pertany a la família, doncs aquí me rasco. Clar, això és meu. Clar. I aquest és el meu sofà i aquesta és la meva família. Què hem de fer? Ficar un rascador al costat del sofà. Clar. Després, hi ha gent que fica el rascador al costat del sofà i me diu, no funciona això, eh? Val. Per què no funciona? Igual el rascador que li has ficat és d'una roba, d'un material que al gat no li agrada gens.
Clar, pot ser.
No li agrada rascar allà. Si veus que li agrada horitzontal o vertical, això és un altre. A vegades això és molt important per ells. Li agrada d'una postura i no d'una altra. I si no li agrada el material, oblida't que continuarà al sofà. Així, recomano rascadors en vertical, en horitzontal i de materials variats i per tota la casa. Els gats, el seu territori és tota la casa.
Clar,
tota.
Clar.
És l'habitació, és el balcó, és el dormitori, per tota la... No un rascador per 300 metres quadrats.
Clar, estic pensant que si al final l'encertem i funciona un, insistim en aquell tipus, no? Quan l'haguem de canviar. Vull dir, no fem invents després.
Clar, i no el canvieu bruscament perquè li agrada el vell. Ha de ser de transitori, això. Si no, no tornarà al sofà.
Perquè quan ja hem fet la història de trobar, investigar i encertar, seguim per allí.
Ara, una altra cosa molt important, això, molt, molt important.
A veure.
Recordeu que si el vostre gat no s'està gratant en els rascadors i el fa en llocs no desitjats, com el mobiliari domèstic, l'últim que s'ha de fer és renyar el gat. Ells no entenen el motiu, se poden estressar i l'únic que aconseguirem serà fer més greu la situació, afegint estrès i tots els problemes que això comporta, que poden veure's afectat a la salut del gat. I a més de tot això, el gat continuarà gratant-se als mateixos llocs només que quan tu no estiguis.
Ai, l'estrès. Bueno,
Recordeu que si voleu fer qualsevol consulta i us puc ajudar, estic anant a un veterinari.
Clar. Aquestes situacions, si t'han resultat familiars, o similars, no cal que siguin o molt intenses o poc intenses, però ui, és que a vegades ho fa llocs que no, doncs aquesta és la primera senyal de... Ui, me'n vaig anar d'un veterinari a contractar el servei de teràpia felina que anem a intentar arreglar aquesta història. Perquè, clar, quan un gat acaba gratant o no ha de fer-ho, doncs, aviam, és que és normal, ens enfadem. I no volem un animal de companyia per estar enfadats.
Clar, i tenim que entendre per què ho fa.
Clar.
I després una altra cosa, penseu que els gats no són gossos, no són nens. El gos... A vegades li pots mostrar el que ha fet i entenc que això l'ha fet fa 3 hores i que així, i allí no l'ha de fer. O un nen, què has fet aquí, això? El gat no.
Ah, val,
el gat no. El gat tu arribes a casa i has garrapat, no sé, el que sigui, és igual, una cadira, una paret... Ell no entén les veus altes,
val,
el teu,
o sigui,
comportament...
Ja ho ha oblidat. O sigui, no...
S'estressa, a més.
O sigui, creo que no veus que has fet...
No, perquè per ell és normal.
No, val.
No. Estic dient, tu reganyes al teu nen o al teu gos quan fa algo que no s'ha de fer, però el gat l'ha de fer, s'ha de gratar per la seva salut.
Per tant, no us entendreu.
Lo que no vols que ho faci. Clar. O no l'està fent.
Però vull dir que no t'entendrà per molt que cridis, per molt que t'enfadis.
No, perquè per ell no ha fet res dolent.
Clar, al final dirà, bueno, aquí què passa,
és
no?
És diferent si s'ha fet pipi un gos fora de lloc o un nen ha deixat l'habitació, ha fet un desastre.
Déu-n'hi-do.
No, el gat està fent el que naturalment s'ha de fer.
Déu-n'hi-do. Veus perquè hi ha aquest servei? Perquè ens pensem que ho sabem, que ho sabrem portar, tranquil, que jo el gat ja veuràs. Pues no. Ho fem amb el to que fem habitualment, però és més seriós del que sembla i pot acabar derivant en una cosa més seriosa.
Molt més seriosa,
si s'agafa
sí.
A temps, doncs escolta, com
clar.
Tot, perfecte. Per tant, si tu creus que pot haver algun problemeta amb aquest tema, el servei de teràpia felina l'ofereix la Imma Sabater, que és terapeuta felina certificada. I tranquils, primer, no cal que porteu el gat el primer dia,
no.
Només cal que us asseieu amb ella, una sessió, parleu, ella us preguntarà, us escoltarà, primer expliqueu el problema que teniu o que creieu que teniu, perquè a la millor ens pensem que en tenim un i realment en tenim un altre, o bé propiciat per una altra cosa. La Imma primer ho escolta, després us anirà fent preguntes i després potser, depenent del que sigui, us demana alguna foto d'algun equipament de casa. Escolta, fes-me una foto d'on té el llit o el rascador o el no sé què, o a veure com és. I si cal, al final, doncs, bueno, una visita.
Sí.
Però primer comencem per aquí. Imma Sabater, anador en veterinaris, que tenim un problema. És així?
Després també vull deixar clara una cosa.
A veure.
El gat, de veritat, m'ho han dit 30.000 vegades. Traieu-vos això del cap. El gat no fa res per molestar el propietari.
Ah, sí, és veritat. És
perquè
que
això...
No, és que mira i ho fa volent.
Sí,
no.
Sí. S'ha fet aquí això, ha fet allà l'altre perquè per emprenyar, perquè he estat fora de casa 3 dies. Per... No.
No va així,
no,
eh?
No funciona
però
així.
És molt extès això, aquesta creença?
Sí. No és així.
No és així, no?
El gat no pensa tant en tu, vull dir... No ho fa per això.
No sé.
T'estima molt, però és egoista. Vull
vale.
dir, a veure...
No sé si ho has arreglat o què, ara.
Si és veritat que moltes vegades quan el propietari marxa de casa, el gat se fa pipi damunt dels llits o del sofà. És veritat. I només ho fa quan no estàs a casa. I això per què és? El gat te troba a faltar i fa pipi allà no perquè tu et molestis, perquè quan ells no troben... com tornar a casa, els altres membres de la família, la mare, els germans, fan pipi perquè sàpiguen rastrejar el lloc per tornar a casa.
Val.
Llavors el gat està pensant, no sap tornar. Fa molts dies que no la veig o no el veig i no sap tornar a casa. Doncs fa pipi, olorarà el pipi i sabrà tornar a casa.
Ah, mira, veus?
Ja o sigui, que sí els troben a faltar, però mai ho fan pensant, ara vindrà i s'emprenyarà. Doncs no.
No va així.
No.
Anador amb veterinari, ja, carrer Segrià número 11 o al 973-266-388. Imma Sabater, com sempre, un plaer.
Gràcies.
I nosaltres el que fem ara és, ens aturem un minut i ara parlarem de música.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida. Ara no recordo perquè de veritat que quan parlem de música i de festivals de música a Lleida en tenim de molt potents i d'aquests que arribes a conviure amb ells i t'oblides de quan van començar perquè et sembla que això ha de ser ja fixe cada any i és de tota la vida. Això va començar un dia o altre, ara no recordo, ara els hi preguntarem als convidats. T'estic parlant del Festival de Músiques Disperses, el MUD, que coneixem a Lleida. Jo pràcticament he conviscut amb ell des de fa molts anys. És un festival que et porta una música que no és de potser de grans concerts, grans, vull dir, de grans estadis, per entendre'ns, però d'una qualitat i d'aquesta música en sala que et captivarà des del primer dia. A més, et porten artistes internacionals i el que fan és que a Lleida... durant 3-4 dies ho tenim inundat de música. Avui està amb nosaltres la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, la Pilar Bosch. Pilar, què tal? Bon dia.
Ei, què tal, Ricard?
I també està amb nosaltres el que és el coordinador de la programació musical del MUD, el Xavi Roma. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
És que ara jo no recordo quina edició... Ja fa molts anys. És allò quan t'hi comences a acostumar a...
2007, no?
Aquestes històries. Clar, és que 2007 és més lluny del que sembla,
17, 18, no?
clar.
Sí. Bueno, farien, em diu el Xavi, que ja ha estat aquí des del principi, que faríem 18 anys, però clar, ens vam saltar l'any pandèmic i, i bé.
17 reals, 18, sí. 18 reals, 17 edicions. No?
Exacte.
Això és un caramelet que va començar amb, bueno, amb la dèria i amb les ganes de l'Antoni Gorgues, que és qui, escolta, va idear aquest estil d'activitat, de proposta, i que la va tirar endavant, i que em consta, Xavi, que també està al dia del que es programa, sí, sí, del que ve. I
bueno, li anem demanant assessorament, consell. Intentem molestar-lo el mínim possible, però clar, és inevitable preguntar-li, clar. No té per què ser el festival que ell faria, òbviament, però sí que és molt important per nosaltres la seva opinió.
Pilar, escolta, important que la ciutat, al cap de l'any, repartits de manera adient, segueixi havent aquest tipus d'activitats, eh?
Sí, la veritat és que mira el MUD, el Festival de Músiques Disperses, que a més he de dir que m'agrada molt el nom, no? Aquest doble vessant, no? De MUD, prom D. Doncs això, que és un dels festivals més singulars que tenim a la ciutat. Pensa que el folk que porten a la ciutat, no només el porten a la ciutat ni a l'estat, sinó que molts dels grups que venen només giren aquí, a Lleida, no? En tota Europa. I per tant, doncs, això ho hem de posar en valor, perquè a part de la seva singularitat, doncs és excepcional, no? Que la gent els pugui venir a veure, i més amb aquest format, que no és format de grans estadis, sinó un format molt proper dins el Cafè del Teatre, que això sempre fa que ho gaudeixis i que algun dia, bueno, els que hem anat fa molts anys, algun dia dius, ostres, doncs mira, jo vaig descobrir aquest artista allà, no?
Tenir l'artista tan a prop és molt bonic, no?
És increïble. Ho trobeu tot a la web musiquesdisperses.com, musiquesdisperses.com. Des d'allí podeu veure quins artistes ens acompanyaran. Ara farem un petit resum, però des d'allí també podeu comprar ja les entrades. Les entrades, Pilar, funciona que o pots comprar la d'un concert concret o abonaments, que jo crec que és que està molt ben muntat, que jo crec que és el més important.
Jo el que recomano com a usuària del MUD de tots aquests anys, vull dir, ara mira, com a regidora de cultura veus des de l'altra banda, però com a usuària de MUD, que he sigut molts anys, el que recomano és viure'l com a festival complet, perquè és tan divers, són tan diverses les propostes, que el bonic és veure-la en conjunt. O sigui, poder primer estar amb ritmes africans i després anar-te'n a ritmes gallecs i després anar-te'n a fados. Aquesta és la riquesa del MUD. Llavors, per això també hi ha un abonament que és de tots els dies, que són 95 euros, crec, i es pot viure el festival d'aquests 4 dies amb un abonament.
Els 8 concerts.
Exactament.
El Festival Músiques Disperses d'aquest 2024 tindrà lloc del 14 al 17 de març, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Centrat quasi exclusivament al Cafè del Teatre?
Al complex del teatre, diguem.
El complex,
fem i actuació a la tarda a partir de les 8, tots els dies, i els 6:45 del diumenge, a la sala del teatre, i després continuem al teatre. I de fet aquest any hi ha la incorporació d'uns vermuts el dissabte 16 i el diumenge 17 al pati del teatre, també amb música en directe i vermut, bueno, una mica doncs, de festa gratuïta, també per fer una mica de lligam, no?
La música al migdia és una tendència a l'alça.
Sí, s'està començant a posar de moda això al migdia, al vespre, vesprades així, que fan música. Suposo que agafes diferents targets d'edat, no sé.
La proposta musical, Xavi, és de... Bueno, és com sempre força àmplia. No sé, parlant-nos una mica, clar, et diria, escolta, quin és el que et recomanes més? I tu em diràs, no te'n puc recomanar un perquè m'agraden tots. Tots tenen la seva història,
sí,
no?
Sí, la veritat és que hi ha molta varietat, com deia la Pilar, i bueno, intentem buscar l'essència del que va crear l'Antoni des de propostes reconegudes de la història, no? Del folk o discos que han estat molt importants en el seu moment, i artistes doncs, emergents, que han propostes noves, que de vegades encara no són molt coneguts, però que és el moment per portar-los perquè són assequibles per fer-ho, i segurament d'aquí un pocs anys ho petaran, no? Com el cas de la Lina, que és amb la que obrim el festival el dijous 14 al teatre, a les 8 del vespre. La Lina és una cantant de fado que va fer un disc amb el Raúl Refri molt reconegut, amb molts premis, fa un parell d'anys, crec, o tres, o així. I ara va amb un treball nou d'un poeta en portuguès. Ella fa fado, però és un fado totalment revisitat. De fet, en la producció li porta un personatge que ha produït a Robert Plant de Led Zeppelin, per exemple, i els arranjaments hi ha fet gent de Massive Attack o Portishead, amb la qual ja et diu molt el caire del treball que fa la Lina, no? Mm-hmm. Doncs això, un artista emergent amb una proposta absolutament de folk de ment oberta, i després podem passar doncs a grups superreputats com la Cloenda, que la fa amb el Sugar Nifty, banda de música celta, però també amb molts tocs contemporanis a nivell de baix elèctric i canya, i són supercatxondes en directe. El Sugar Nifty porten més de 10 anys de carrera i clouran el Mut el diumenge 17 al Cafè del Teatre. I passant per aquí al mig, doncs, hi ha coses tan interessants com el disco del Dave Bixby. Dave Bixby és un cantant americà que va fer un disc l'any 69 que va esdevenir en aquell moment un no-res, perquè va passar desapercebut, però era un disc que va gravar ell a casa amb veu, guitarra, acústica i harmònica, en un moment doncs que havia l'època psicodèlica amb el seu punt més àlgid, LSD per un tubo, que ell va consumir molt, i la seva experiència vital doncs de caure amb una depressió i amb una addicció amb la que va caure i després sortir-se'n, no? Mitjançant la llum redemptora de la religió, passant per secta previ, pas previ a una secta religiosa. Tota aquesta experiència va quedar plasmada en un disc que és superemotiu i superbonic, no? I quan l'escoltes, doncs, se transmet unes emocions superbèsties, no? El disc el va reeditar Gersen de l'Antoni precisament el 2013 i va esdevenir tot un èxit inesperat, perquè rapers com el Travis Scott o la Sap Rockil van fer un remix i van provocar 300.000 escoltes, i el disc s'ha venut moltíssim i, bueno, s'ha convertit en un disc de culte, no? I en un artista de culte. I el que deia la Pilar, tots aquests artistes, el bonic és com se'ns posen de cara quan parles del festival, els expliques el background del festival i venen, bueno, el Dave vindrà dels Estats Units a fer aquest concert, el Sugar Nifty vindran a fer del nord d'Escòcia a fer aquest concert, la Lina igual, i trobes, doncs, sorprenentment que tots t'ajuden, no? També el cas de la Judith Nederman, que és un dels plats forts el dissabte amb el Dave Bisbee al Cafè del Teatre. I artistes que, bueno, t'ajuden perquè són tècniques complexes, no? I que fer-les en una sala petita és difícil, no?
musiquesdisperses.com, aquí teniu tota la informació, des d'aquí podeu comprar les entrades. Pilar, com a regidora, maco, escolta això que diu el Xavi, és un festival que té cert prestigi a nivell internacional.
Sí, la veritat és que és un gust, perquè hi ha molt nivell, és una programació exquisida de fa molts anys i s'ha mantingut aquest alt nivell, i bueno, és per celebrar-ho, és perquè tota la ciutat ho visqui, bueno, celebri, no? I jo sí que convido el vermut que és en obert, doncs, que la gent s'hi acosti i ho vegi, i vaja, si volen fer un tastet perquè no volen venir tot el festival, doncs amb una entrada poden veure dos concerts en una tarda, no?
Segurament de dia, que és el que comencem.
Sí, jo sí que convido a tothom a que vingui, a que visqui el Mut, perquè és un festival per estar-ne molt contents, molt orgullosos.
I tant.
Al Vermut fem concerts en directe també, el que dèiem, el dissabte hi haurà la Cinta, que és una cantautora emergent, no gaire coneguda, però que és sorprenent en directe, i també tindrem una petita fira del disc amb vinils i el diumenge, i després un dijous.
En quina zona?
La pati del Cuito, la pati del teatre, sí, gratuïta. El DJ, que és el Miguel, que ens punxa com a monofone en l'home artístic, el Miguel Montfort, i el diumenge una jam que, com que és Sant Patrick's, no? Celebrem Sant Patrick's amb una jam de música celta, amb músics de Lleida, oberta, per participi tothom.
El Músiques Disperses d'aquest 2024, del 14 al 17 de març, inclosos dijous, divendres, dissabte i diumenge, on la ciutat s'impregnarà de música, de bona música. De veritat que de vegades, mira, deixem de banda allò de, és que si no és un nom conegut no hi va, proveu que hi ha molt bona música pel món, però molt bona música, i a més, bueno, pues ens ha tocat la sort, amb les seves coses i dolentes, de la globalització i d'internet, que ara pots escoltar música de tot el món, i hi ha gent que fa molt bona música que mai acabarà sent una música de mainstream, de gran públic, però que no per això deixa de ser bona, i aquesta ho és. Per tant, la teniu a Lleida, el 14, el 15, el 16 i el 17 de març. Musiquesdisperses.com. Xavi Roma, coordinador de la programació musical del MUT. Escolta, un plaer tornar-te a veure aquí als estudis.
Igualment, moltes gràcies per el vostre recolzament.
Enhorabona per la tasca. I la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, la Pilar Bosch, que ara fa dies que no ens veiem també aquí als estudis. Escolta, encantat de tornar-te a veure i enhorabona per aquest Músiques Disperses.
Un plaer, de veritat.
Gràcies, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara arriba el David Velasco amb les escapades de nieve. Abans, la Pilar García Muñiz.